Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Bon dia de nou, els Oficis del Llibre aquí. Escolteu, avui tenim de convidat en Jesús Sayols, que és moltes coses que després us explicarem extensament. Després de l'entrevista amb en Jesús, seguirem amb les recomanacions de llibres i la recerca de llibre perdut, descatalogat, però que val la pena de tenir i de tornar-se a llegir o de llegir de nou. Comencem. Bon dia, Jesús, què tal?
Bon dia.
Mira, faré allò, la llegida per emmarcar qui és la persona que tenim amb nosaltres. En Jesús Sayols és doctor en Translation Studies per Hong Kong, Baptist University, doctor en Traducció i Estudis Interculturals per l'Autònoma d'aquí, postgraduat en Tecnologies de la Traducció, llicenciat en Traducció i Interpretació d'anglès i xinès i llicenciat en Estudis de l'Àrea Oriental. Ha impartit cursos de traducció, llengua, literatura, cultura i societat de la Xina, tant a la Universitat Autònoma com a la UOC, i també ha col·laborat a l'àrea docent, acadèmica i cultural de l'Institut Confuci de Barcelona i amb Casa Àsia. Ha viscut un total de 6 anys a la Xina, estudiant i fent recerca i, sobretot, gaudint de la gastronomia. Això ens ho hauràs d'explicar, així quan acabem l'entrevista. Ha escrit uns quants llibres, o bé sol, algun de sol, alguna cosa sol, i d'altres en col·laboració amb d'altra gent. La generació del 27 com a model literari de la resistència antifascista en Xina. Hi ha uns quants autors, Herrera, Feligreres, Andrés, Chen Xiaoyin, en Jesús Sayols, en Crespin, la Montserrat Crespin Perales i en Carles Brasó Brogi. Això està a l'editorial Comares, és així, eh?
Sí, de Granada, sí.
Aquí tinc, de nuevo, a reinventar la cultura. Tots aquests els he triat per després fer-te preguntes. Singapur i la educació globalitzada. Per tant, aquí hi ha un interès d'això que és, el que en diem, multiculturalitat, globalització, que té a veure. I diàleg intercultural en la modernitat xinesa de principis del segle XX. Ha fet també ponències al voltant de Federico García Lorca, Transculturating Federico García Lorca's Poetry into Chinese, les traduccions de Dai Wang Shu, segur que ho dic fatal, de la poesia de Federico García Lorca, Yang Shu i la literatura assajada i la traducció de la interculturalitat. Bé, després de tot això, fet aquest retrat, què et porta, comencem per l'inici, què et porta a estudiar xinès com a llengua de traducció?
Doncs no ho sé ben bé, però el motiu pel qual vaig triar xinès va ser arran d'una decisió que vaig haver de prendre en 2 minuts.
D'aquelles aleatòries a la vida que després et marquen camí.
Sí, va ser allò entre la traducció, que havíem d'escollir una tercera llengua i jo volia fer alemany i estava ple. Jo venia de ciències pures, de tecnologia, i bueno, una nota de 7 i pico, i hi havia allà gent amb notes de 8 i pico, gairebé 9, i res a fer. El japonès era la segona opció i no, també estava ple, i aleshores em quedava àrab i xinès. El xinès no era una llengua popular en aquell moment. I vaig triar xinès. Podia haver triat ara, però vaig decantar pel xinès. Suposo que això, que després vaig adonar-me que també havia fet de petit arts marcials i d'alguna manera,
hi estava encaminat.
Sí, sí, sí.
Curiós. Què en sabem a la Xina? Què en saben a la Xina de les cultures europees? Estan més al dia que no pas nosaltres de la d'ells?
Jo crec que sí. Jo crec perquè sí, perquè la Xina ha tingut sempre un contacte amb les cultures europees. sobretot obligat, perquè les van envair. O sigui, les cultures europees van envair, la Xina a través de les empreses de les Índies Orientals i amb tot l'arsenal militar. Però, evidentment, l'època del maoisme va suposar un tancament molt bèstia a la Xina. I, per tant, ja les noves les generacions posteriors al maoisme sabien poca cosa. Abans de l'entrada de la Xina a l'Organització Mundial del Comerç i l'obertura i que tothom volgués anar a la Xina a vendre, a vendre coses i a comprar coses, la imatge dels xinesos sobre Europa i sobre Amèrica i sobre el que en diuen el món occidental era molt estereotipada, igual que la nostra imatge de la Xina ha estat sempre molt estereotipada i per molta gent ho continua sent.
Però realment tu penses que tenen ells un millor anàlisi sobre nosaltres que nosaltres el que tenim d'ells?
Depèn de la generació, depèn dels estudis d'aquella persona, però jo diria que sí. Jo diria que ha estat potser una societat més oberta a l'estranger que no pas nosaltres.
És que aquí sempre es ven al contrari, no? Com van ser per tu els anys a Shanghai i després a Hong Kong?
A Pequín. Primer vaig estar a Pequín 3 anys, els anys preolímpics, i va ser una època formidable, perquè en aquell moment la Xina potser és de les èpoques en què ha estat més oberta a tot l'estranger. I hi havia una llibertat absoluta pels estrangers. Un exemple molt petit, però que simbolitza molt el canvi que va haver. Abans dels Jocs Olímpics hi havia les terrasses per tota la ciutat, que podies anar allà a prendre la cervesa amb els amics, les tapes, etc. Abans dels Jocs Olímpics les van tancar i no les han tornat a obrir mai més. Sí, això ja és una mica un símbol del canvi que hi va haver. I després a Hong Kong hi vaig ser-hi del 2012 al 2015, justament vaig coincidir amb l'anomenada revolució dels paraigües.
Emocionant.
Sí, i a més ho vaig viure des del primer dia, des de davant de tot, i va ser molt interessant.
Ho segueix sent, tot i que s'hi ha tirat molta terra a sobre.
Sí.
Tu hi veus paral·lelismes amb allò que hi va haver-hi i això que ens passa aquí?
Sí, molts.
Quins?
Molts, i el principal paral·lelisme és una insatisfacció que hi veig social, de la gent normal i corrent envers com respon l'administració, ja sigui local o estatal, aquell que se suposa que els governa i que els ha d'ajudar i que els ha de proporcionar una sèrie de recursos, de béns, etc. Una insatisfacció amb aquesta manera de funcionar que tenim. Simplement això, molt general, però això ja és un gran paral·lelisme, sobretot amb societats com la hongkonguesa o la nostra, la catalana, en què són petites relativament i que estem tan condicionades pel que hi ha al nostre voltant. I tenim un poder de decisió molt, molt petit.
I quin paper creus que jugarà la Xina i tots els seus satèl·lits en termes culturals en el 21, en el segle en el que estem? Són un imperi unificador que anorrearà altres cultures, llengües sota el seu domini, o les diferències els hi van bé? I quina deu ser la seva lògica des de la teva visió?
Jo primer voldria destacar...
Ja sé que ets traga, que el tema és les llengües aquest és l'ofici dels llibres.
Intentaré anar
com que allò dels traductors també traduïm cosmogonies...
No, intentaré anar per feina, perquè és un debat que es pot estendre
molt.
Però el primer és que, fixa que estem parlant de la Xina i ja estem suposant que estem parlant de la República Popular de la Xina.
I això
inclou Hong Kong i inclou Taiwan.
I Macau.
I Macau. I podríem dir Singapur i les societats
del voltant
d'ultramar. Però bueno, pensem en la República Popular de la Xina i Hong Kong i Taiwan i Macau com a complements, no perquè complementin, sinó perquè en formen part, però direm la Xina, tota aquella zona geogràfica que està en aquella banda del món. Jo és que ja deixaria de parlar de quin paper ha de jugar la Xina, perquè és que ja hem passat aquesta fase. Per exemple, el 2010 es parlava encara de com serà la Xina, quin és el futur, no? Com si, és que la Xina ens ha ultrapassat ja. Ja. L'interès per la Xina, jo sempre dic que ja la Xina ja ha deixat de ser interessant. Com ha deixat de ser interessant als Estats Units. Forma part de les nostres vides, ja no ens ha de suposar estrany de veure-la cada dia als mitjans de comunicació. El 2010 encara no hi era cada dia als mitjans de comunicació. Ara ja hi és. Tu llegeix qualsevol diari d'avui, segur que hi ha una notícia sobre la Xina. Com hi és dels Estats Units o com hi és de la Unió Europea, o qualsevol esdeveniment.
I la teva feina amb els llibres i quan parlàvem aquí, no? De... Per exemple, les ponències sobre, la ponència sobre Federico García Lorca, la seva poesia.
Sí, la meva feina amb els llibres...
Explica'ns això, que és com més...
Sempre ha estat relacionada des del punt de vista de la investigació. De fet, tot el que has llegit eren articles o parts de llibres. Jo amb Federico García Lorca m'hi vaig acostar arran de la investigació a Hong Kong. Havia triat un tema i vaig trobar aquesta generació, una generació fascinant, i sobretot també amb els paral·lelismes amb una altra generació a la Xina dels anys 30, precisament, una mica, cinc anys posterior, perquè hi ha moltes analogies, i això em va fer pensar també que potser d'aquestes generacions n'hi ha
a tot arreu,
no? Sempre hi ha una generació X que fa coses increïbles. I arran d'aquí m'hi vaig interessar per Lorca i les seves traduccions al xinès, que és el que jo vaig investigar.
I què vas trobar? Està ben traduït, mal traduït? S'entén? No se l'entén?
Això, fixa't, que és la pregunta havia... que ens ve primer, no? Està ben traduït i a mi m'importava poc, això.
Doncs què t'importava?
M'importava com, per què havien escollit Lorca.
Per què havien escollit Lorca.
I aquesta generació, què hi trobaven interessant d'aquesta generació i per què el van traduir?
Perquè el van traduir contemporàniament. O l'han traduït
gairebé, gairebé. El primer poema es va publicar a la Xina el febrer de 1935 i aquesta persona el va traduir immediatament abans d'haver estat a Madrid o durant el seu viatge de retorn a Lió i després cap a Shanghai. Però, en canvi, no va haver-hi cap contacte entre aquests dos personatges. Sí, aquest personatge, Tai Wanshu, va estar en contacte amb Azorín, que posteriorment li va enviar poemes d'aquesta generació del 27, les balades de la Guerra Civil, el Romancero, que es va traduir en xinès com les balades de la Guerra Civil, si traduïm altre cop al català.
Al català. Curiós, molt curiós. I la teva feina... Has estat vinculat a l'Institut Confuci i també a Casa Àsia.
Sí, amb el Confuci...
A què consistia?
Amb el Confuci vaig estar-hi un any gairebé com a responsable de l'àrea acadèmica, no acadèmica d'ensenyament, de formació, sinó acadèmica més aviat de recerca, perquè l'Institut Confuci sempre ha tingut un interès important en contribuir a la investigació que es fa aquí sobre la Xina. Amb els objectius que sigui. I a Casa Àsia el meu contacte va ser amb una sèrie de tertules literàries que van fer, en les quals jo vaig fer de guia durant també un any o així.
Hi ha interrelació real, és a dir, les administracions, per tant, els instituts, el Ramon Llull, el Cervantes, el Confuci... Es diuen coses entre ells o no es diuen res? Cadascú fa la seva guerra per la seva banda o hi ha ponts?
Sí, es diuen coses perquè, a veure, els instituts no parlen entre ells, són entitats.
Sí.
El que parlen són les persones.
Ja, però hi és això.
I hi ha contacte entre les persones.
Interès.
Sí. Sobretot quan...
Pels altres.
A veure, és un món petit. El que hi ha al voltant de... L'interès que hi ha al voltant de la Xina són pocs relativament, cada vegada n'hi ha hagut més, però seguim sent pocs i es coneix tothom. Per tant, si aquelles persones es cauen bé, es parlen.
Si
no, doncs es porten a matar.
Depèn, com sempre, del factor humà.
Exacte.
I ara ja anem tancant aquest període, aquesta petita entrevista, i aquí sí que vaig al teu terreny. Quins són els teus llibres? Els llibres de la teva vida, els que t'han fet lector? En xinès, en català, en anglès, els que siguin. Els que et van fer lector de petit, els que t'han obert aquestes portes.
En català...
El món del llibre.
Mira, en català el primer llibre que recordo és el Vigilant al Camp de Sègol.
Aquest és una bona traducció.
Sí, molt bona, molt bona. Aquest és el primer que jo recordo, que vaig llegir d'adolescent. Pedrolo també el vaig llegir. Un altre dels llibres que tinc com a capçalera és El Perfum. El Nom de la Rosa, per exemple, també, Umberto Eco.
I de literatura xinesa, què hauríem de llegir?
De literatura
aquí,
xinesa...
Que estigui traduït, si és que està.
Hi ha un...
Què hi ha? Què tenim?
Tenim La fortaleza assediada,
que...
Bueno, si es diu que Shakespeare ho va dir tot, en anglès, doncs Chen Shunshu va dir tot
en xinès
en un sol llibre.
Déu-n'hi-do.
Ha estat traduït al castellà, una traducció que està bé, es basa molt o aprofita molt la traducció francesa que va haver-hi anys abans. Hi ha una traducció anglesa, s'ha traduït a molts idiomes, no hi ha traducció catalana. I bé, per mi és un llibre, és que és això, ho explica tot de la vida. I és irònic, és sarcàstic, és crític amb la Xina, crític amb l'ésser humà. És per mi un llibre indispensable. I després hi ha dos autors xinesos com Yu Hua, va escriure un llibre que es diu Vivir, Huoze, que ha passat al cinema per Zhang Yimou, i un altre autor que és Yan Yanke, també imprescindible si es vol entendre la Xina actual.
Molt bé, doncs fins aquí l'entrevista.
Moltes gràcies. Gràcies a tu.
Els Oficis del Llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Avui va de revolucions dels jovenets. Les biblioteques ens proposen un llibre pels que estan al voltant dels 14 anys, ja llegeixen sols i es van a buscar els llibres a les llibreries directament, o saben com triar-ho i com demanar-ho a la biblioteca. El llibre que us porto avui es diu Moxie, la revolució de les noies. És de la Jennifer Mathieu i el va traduir el Lluís Delgado Picó, de l'editorial Fanbooks. I per fer-vos-en una idea, va d'això. La VIP n'està ben farta. Farta del masclisme imperant al seu institut, que s'afavoreixi els nois per sobre de les noies, d'un codi de vestimenta sexista i d'haver de suportar comentaris i actituds masclistes diàriament. Un dia, expressa els seus sentiments en un fanzine, només amb la intenció de desfogar-se. Però el que no sap la VIP és que les grans revolucions comencen amb un petit pas i que ella ha iniciat I això desencadenarà una allau de reaccions entre les noies de l'institut que volen fer-se sentir respectar. La revolució Moxie comença. Una lectura amena i divertida, de lectura obligada per a nois i noies. I pels més patufos, pels petitons, pels de 3 anys, aquells que els agraden els colors i els dibuixos, hi ha un llibre molt bonic i gran que es diu Dolents. Sí, sí, és una col·lecció de 3 dolents, molt dolents. És un llibre tresor. O sigui que aneu-lo a buscar a les biblioteques, asseieu-vos per allà a terra tranquil·lament i fullegeu-lo. L'autora n'és la Clotilde Perrin, que és al mateix temps la il·lustradora. Ho ha traduït la Marta Armengol. I la il·lustradora, com hem dit, també és la Clotilde Perrin. I l'editorial és Maeva. A partir dels 3 anys, aneu a buscar-los. Dolents.
Els Oficis del Llibre. La biblioteca llegeix.
Bé, i en aquells llibres que pretenem que siguin essencials, que val la pena de llegir-los i, si pot ser, tenir-los a les biblioteques de cadascú, avui us hem portat un assaig, de fet editat pòstumament, un assaig escrit per Adrià Chavarria, amb una edició, l'edició feta i el pròleg també per Emília Bea, per editorial Denes, és una editorial valenciana prou interessant, i es diu Eti Hilesum, un ungüent per a tantes ferides. És un diari, de fet, és l'assaig al voltant d'un diari. Eti Hilesum, 1914-1943, amb una implacable sinceritat respecte a si mateixa i amb la sola força de la veu i de la seva experiència de Déu, s'ha convertit en un referent per afrontar les qüestions filosòfiques i religioses que planteja el mal radical simbolitzat per Auschwitz. En una situació extrema de barbàrie i deshumanització, quan l'odi sembla tindre l'última paraula, ell encara confia en l'arribada d'un món nou, a imatge del bé pur que sent en el seu interior, i el qual només pot contribuir amb el testimoni de la seva escriptura i fent del seu cor un amagatall per Déu. Aquests són els únics instruments de resistència de l'autoritat femenina desarmada, però no exempta d'armes simbòliques, representada per Eti Hillesum, que Adrià Echevarria vol reivindicar amb aquest assaig. I qui era Adrià Echevarria? Adrià Echevarria va néixer a Tortosa el 1972 i ens va deixar a Barcelona el 2009. Va cursar la llicenciatura d'Història a Tarragona i la de Filosofia a Barcelona, on es vinculà al Seminari de Filosofia i Gènere. Va ser professor de secundària, crític literari, assagista i poeta, i centrà la seva atenció en escriptores com Simone Weil, Hannah Arendt, Sarah Kaufman, Eti Hillesum, Ingeborg Bachmann, Elena Valentí o Maria Mercè Marçal. Dones del segle XX que han pensat a contracorrent, en contra del sistema, però a favor d'una nova humanitat, i han produït una obra que mereix un lloc preponderant en una genealogia literària femenina. El seu traspàs es va produir quan es trobava redactant aquest assaig sobre Eti Hillesum, autora amb la qual sentia una gran afinitat espiritual pel seu lligam amb el judaisme. I per això us la recomano. És un assaig curtet, us portarà poc temps llegir-lo, però sí molts dies acabar d'entendre i anar al fons. Per exemple, Hillesum reflexiona, i això ja és part de l'assaig, sobre el destí dels jueus. Els jueus holandesos tenen davant seu un destí incert i molt cru. Ara bé, Hillesum creu que davant de l'abisme potser no hi ha més remei que assumir allò que anomena i escriu en alemany el destí comú, Massen Schicksal. Fa aquesta reflexió sobre les deportacions que han agafat un impuls accelerat durant l'estiu del 1942, hereves de la gran batuda del Veldiv a París, el 16 de juliol del 42. Hillesum diu: un dia dur, un dia molt dur. Cal aprendre a suportar un destí comú i eliminar tots els perills desitjos personals. A cadascú li agradaria salvar-se a si mateix, malgrat que hauria de saber que si no va un altre anirà en el seu lloc. Dona igual, és el mateix que hagi d'anar jo o una altra persona, que sigui aquest o aquell. Ara s'ha convertit en un destí comú, cal admetre-ho, un dia molt dur. Però sempre em recupero pregant. Bé, fins aquí aquesta recomanació, potser amb unes últimes paraules del pròleg. L'exigència d'arrelament en la pròpia cultura era sagrada per a l'Adrià. Anava unida al refús de la força i del poder, i per tant suposava estimar la pàtria no per mor de la seva grandesa, sinó de la seva vulnerabilitat. Com va destacar Ricard Mirabete a Serra d'Or, Adrià Echevarria Curto es distingí per ser un escriptor que assumia dins seu tot allò que fos humà i proper, que l'acostés a una certa comprensió de l'ésser humà en el món. Ben aviat fou conscient de tota l'amalgama de tradició literària, filosòfica i cultural que des de posicions institucionals quedava soterrada. S'inscriví de ple en la seva tradició, la nostra, i incorporà als seus escrits les petjades de totes i tots qui escrigueren des de la honestedat intel·lectual i el compromís social envers els altres. Aneu-ho a buscar els escrits d'Adrià Echevarria, especialment aquest. Eti Hillesum, un ungüent per a tantes ferides.